tots els indicadors claus com els contagis, el risc de rebrot, la taxa de reproducció continuen baixant després d'un mes i mig d'haver arribat al pic d'això que anomenen cinquena onada. Passa el mateix amb la situació als hospitals, que també millora. A hores d'ara hi ha 324 crítics i 930 hospitalitzats a planta. Les dades que són molt bones, però que no són tan positives com voldrien, són les de vacunació. Catalunya té 1,5 milió de vacunes que en aquests moments estan guardades i és que durant les últimes setmanes només s'han posat el 15% de les dosis que han anat arribant. I tot i això, quan falta només una setmana perquè comenci les escoles. Avui volem parlar de tot plegat amb el metge investigador del Consell Europeu de Recerca a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, el doctor Oriol Mitjà. Hola, doctor Oriol Mitjà, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està? Com li anen les vacances?
Les vacances m'han anat molt bé per fer una mica de reset i recuperar-me de l'estat emocional. Però també és cert que costa tornar a arrencar perquè tens els records dels moments dolents que has passat l'any anterior. I aleshores allò una mica la fòbia de que no tornem a passar moments tan dolents com l'any passat.
Quan Oriol Mitjà diu que ha fet uns dies de vacances, perquè ens entenguem, vol dir vacances en majúscules?
Durant 10 dies, sí. Tinc un equip que és autònom i que ja són grans, diguem-ne, és a dir, que són independents, i ho va fer molt bé i em va deixar desconnectar totalment. I després, doncs, ja al mitjans d'agost, doncs, vaig tornar a connectar.
Durant aquests dies, pendent de dades i pendents de...
No,
res, eh?
No, vaig desconnectar absolutament i no vaig saber res de la Covid durant 10 dies.
Molta gent pregunta, i què pensarà Oriol Mitjà de com estem vivint, del que estem, de com estem? Recordo que fa un any ens vam desmarcar tots de la Covid a l'estiu i vam fer un estiu molt boig, i després va passar el que va passar. Ara han arribat les vacunes, que han arribat molt més ràpid del que podíem esperar i amb molta quantitat. És evident que no ha arribat a tot el món, que és el que seria previsible. Per tant, la primera pregunta que li faria el doctor Oriol Mitjà és: com estem a dia 6 de setembre del 2021 a Catalunya respecte al virus?
A dia 6 de setembre, doncs, estem acabant una onada, que és la cinquena, i els indicadors, doncs, així ho apunten, la incidència acumulada està baixant de 150 i l'ocupació dels hospitals està baixant del 10%. Aquests dos indicadors el que diuen és que passem d'un nivell d'alerta 3 a un nivell d'alerta 2 i, per tant, es poden començar a aixecar algunes restriccions. A partir d'aquesta setmana es podria retirar el toc de queda, malgrat que ho vam fer anticipadament, i també obrir l'oci nocturn.
O sigui, sí? A favor d'obrir l'oci nocturn, doctor?
És a dir, amb les dades a la mà i amb el que és la normativa del Consejo Interterritorial, a partir d'aquesta setmana l'oci nocturn pot demanar que se'ls deixi obrir. Sí. I, si no, doncs, poden accedir al Consejo Interterritorial per queixar-se, no? En qualsevol cas, alerta, perquè les UCIs continuen bastant plenes, al 30%, i, a més, una reobertura a la brava, doncs, ens tornarà a col·locar ràpidament en una altra crisi, en una altra onada, i, per tant, jo estaria a favor de sí obrir l'oci nocturn, però amb mesures preventives, i inclouria la mascareta, inclouria la ventilació i els medidors de CO2, és a dir, allò que sembla tan tonto, però un medidor de CO2 et dona la tranquil·litat de que la ventilació és suficientment bona i que, per tant, no hi haurà tanta transmissió d'aerosols. I jo demanaria el certificat Covid o el test d'antigen negatiu abans d'entrar a la discoteca.
Això està molt bé. Ara parlarem del tema del certificat Covid. Clar, deia ara, efectivament, els números ens indiquen que aquesta cinquena onada està baixant. Recordo que fa uns dies, no sé si per pressió, per pressionar o perquè tothom ens sacsegéssim emocionalment durant l'estiu, el conseller de Salut, el doctor Gimón, va dir: hi haurà, pensem que hi pot haver i que hi haurà una sisena onada. Creu, doctor Mitjà, que pot haver una sisena onada?
Doncs és possible. Anem a veure què va passar amb aquesta cinquena. Doncs que es van suspendre les restriccions, va haver-hi trobades de multituds i moltes reunions, però a més va haver-hi un altre canvi, és el virus, és a dir... Si fem una mica d'història, aquest patogen ha canviat. Era un patogen que pensàvem que només es disseminava per gotes grosses, ara és per ruta aèria. Hi ha mutacions que incrementen la transmissió, que és la variant Delta, que el fa 4 vegades més transmissible. Hi ha mutacions que redueixen l'eficàcia de la vacuna i, a més, sembla que nosaltres també anem perdent una miqueta d'immunitat. Es junten aquests dos factors de que a l'hoste comença a sortir com boig i el virus es torna més transmissible i patim una cinquena onada. I ara estem en una situació que l'hem tornada a controlar, però és molt probable que torni a haver-hi una sisena, i la raó és la mateixa, és que ens arribem a una tardor en què hi haurà un increment d'interaccions. Reobren les escoles, reobren les oficines i anuncieu que el teletreball ha disminuït. S'omplen els comerços, el metro va ple. La vacuna ens ajuda a disminuir casos greus, però no atura la transmissió al 100%. I hi ha un grup molt gran de població que encara no està vacunada. I per acabar-ho de fastidiar, hi ha infeccions postvacunals, és a dir, persones que estan vacunades però que desenvolupen una infecció. I amb aquests quatre factors, el que cal preveure és que hi haurà una sisena onada que serà petiteta i no serà greu, no serà com la que acabem de passar.
Val. Per tant, serà una sisena onada que haurem de passar-la, però que no tindrà res a veure amb la cinquena, ni amb la quarta, ni amb la tercera, ni amb la primera. Però no vol dir, diguem-ho clar, que això s'hagi acabat. Vol dir que això, a poc, es va contenint. Seria això?
Sí, és això. És a dir, si us fixeu, sobretot l'indicador principal és la taxa de mortalitat. I s'han mort a Catalunya 2.000 persones per milió d'habitants, a dia d'avui. En la primera, segona i tercera onades, cada dia es morien entre 10 i 20 persones al dia per milió d'habitants. Eh? Sí. 20 persones al dia. I ara, en aquesta quarta onada, en aquesta cinquena onada, s'han mort només 2 persones al dia. Per tant, és 10 vegades menys probable morir, i en la sisena onada s'espera que encara disminueixi menys. Per tant, l'objectiu és que la mortalitat baixi tant que al final la Covid sigui una grip. És a dir, només hi ha dues formes d'acabar amb el virus de la Covid. O bé s'erradica, perquè fem com Nova Zelanda o Singapur, que el controlem molt bé, o perquè hi ha una immunitat de ramat, i la immunitat de ramat és un fenomen que el virus ja no es pot propagar perquè hi ha moltes persones protegides. Aquestes dues possibilitats ens oblidem. Primer, perquè les estratègies de control les hem fet fatal.
O sigui, perdó, això, una que deia erradicar com Nova Zelanda i Singapur, això és ara, avui és impossible.
Sí, vull dir, és que no cal ni pensar-hi, perquè és que ja ho hem fet tan malament que hem demostrat que seríem incapaços de fer-ho.
I una vegada que portem mesos parlant de l'immunitat de ramat, tampoc ens servirà de res,
la immunitat de ramat. No serveix, però la immunitat de ramat es podria haver assolit possiblement amb la variant original de Wuhan, però a l'haver-hi mutacions en les quals la transmissió incrementa, és un foc molt més intens que, per molts tallafocs que li posis, aconsegueixes saltar-los. És a dir, la immunitat de ramat és fer tallafocs, però l'incendi té benzina, i la benzina aquesta és la variant Delta, i per tant aconsegueix saltar els tallafocs. Aleshores, ara aquesta possibilitat ja ens en podem oblidar, deixem de parlar d'immunitat de ramat, i ara la clau per la tardor és parlar d'un alto al foc en el qual convisquem de forma pacífica el humà amb el virus de la Covid, i aleshores que no hi haurà aquestes onades devastadores, sinó el que hi haurà són petits brots com refredats. Per tant, l'objectiu seria una transició a l'endemicitat. El Covid es tornarà endèmic, passarà de ser pandèmic a ser endèmic, i produirà malalties com refredats amb un nombre de mort similar el que produeix el refredat o l'influenza, la grip, tots els anys.
Això estaria... M'agrada molt l'expressió, deixem de parlar d'immunitat de ramat, alto el foc. O sigui, un alto el foc seria una mena d'acord verbal entre les dues parts en el conflicte, és a dir, entre el virus i la humanitat, de dir, traiem la bandera blanca tots dos i anem a pactar el que fem. I pactar el que fem és apropar-ho al que seria apropar-ho al màxim possible al que seria la grip. No, això seria més o menys el que diu, doctor Mitjà?
És exactament així, és a dir, en el moment en què totes les persones s'hagin exposat al virus, ja sigui perquè s'han vacunat o perquè han passat la Covid, i nosaltres estem molt a propet d'arribar a aquest punt, el sistema immunitari ja està entrenat, i aleshores ja coneix la forma d'atacar-ho. I per tant, encara que reinfecti, ho passarà com una grip, però ja no ho passarà amb gran mortalitat. I, per tant, assolir aquesta transició a malaltia endèmica és que la Covid sigui equivalent a una grip. És la convivència pacífica. El virus continua existint, però el ser humà també continua existint.
És veritat, doctor, i vostè com a metge ho sabrà millor, que un pacient, quan va a veure un metge, el primer que vol saber és quan. Abans de si qualsevol malaltia, quan acabaré aquesta malaltia, quan em curaré, etcètera, etcètera. Clar, ara la humanitat s'està preguntant, i la gent que està escoltant ara aquest programa de ràdio, que el món es recorda, està preguntant, de quan estem parlant que convertim que hi hagi aquest pacte de no agressió, aquest alto el foc entre les dues parts?
A veure, per saber què és el que passarà en el futur, de vegades va molt bé que mirar què va passar en el passat. Aleshores, si mirem les pandèmies anteriors de l'any 18 o de l'any 68, totes trigaven uns 2 anys en fer la transició de passar de ser pandèmiques a ser endèmiques, no? I els 2 anys doncs, els farà cap al febrer de l'any vinent. Amb la Covid potser s'endarrereix una miqueta més per tota una sèrie de característiques biològiques. En el nostre país penso que la 6a onada pot començar a ser l'última, és a dir, que la 6a onada podria ser l'última i que al febrer podríem estar bastant bé, a menys que hi hagi una sorpresa, perquè és que el problema és que encara hi ha tantes incògnites que el virus pot fer una mutació major i donar-nos una sorpresa amb una nova variant. Però, si no hi hagués sorpreses, de cara al febrer podríem arribar a l'alt el foc.
Per tant, a l'estiu que ve estaríem parlant d'una normalitat més propera al 2019 que el 20 o el 21, que el 21, aviam, és evident que hem vist el que hem vist, però diguem-ho que més proper al 19, diríem.
Sempre i quan no hi hagi sorpreses, l'any 22 serà semblant a l'any 19. Sempre i quan no hi hagi sorpreses...
Anem a parlar d'aquestes sorpreses, perquè els hipocondríacs estem molt pendents moltes vegades d'aquestes noves variants, que si surten, que apareixen, que no sé... Ara el que es veu és que la variant Delta, que és el que abans en deien la variant britànica, s'ha fet forta, s'ha fet la dominant, i que no accepta que n'arribin alguna altra. N'hi ha alguna altra que comenci a treure el cap, doctor Mitjà?
Que jo sigui el cas, no. La Delta és la predominant. Hi ha d'altres que es classifiquen com a variants d'interès, a les quals se'ls fa un seguiment, perquè s'ha detectat que podrien ser una miqueta resistents a vacunes, però que de moment encara no han pres una iniciativa. Per tant, en principi, pel que fa a les variants, la més fotuda és la Delta.
Val. Doctor Mitjà, la gent que està... La gent normalment té 2 vacunes punxades, en alguns casos una només, la de Janssen, però la resta tenen 2 vacunes punxades. La gent de... Ara parlem de la vacunació, però s'està parlant molt d'una tercera dosi. D'una tercera dosi. Se'ns parla també que normalment aquesta tercera dosi s'ha de donar bàsicament a la gent que té problemes d'immunitat, perquè ens entenguem, i gent que té una malaltia vinculada al món del càncer. És així o al cap i a la fi ens haurem de punxar tots amb una tercera dosi?
Crec que sobretot serà les persones fràgils o vulnerables, els ancians i les persones immunodeprimides. I hem de respondre a 3 preguntes. Una, es perd la protecció en el temps? 2, serveix d'alguna cosa donar la dosi de record? I 3, qui la necessita? No? I aleshores, la protecció sí que es perd en el temps. I això es veu perquè els anticossos van disminuint de manera natural. Passats 12 mesos queden molt poquets anticossos.
Em puc enganxar-me aquí, doctor? Perquè sí. Em sembla molt interessant.
Sí.
És a dir, nosaltres, quan ens punxem les 2 dosis,
sí.
Si ens diuen, quan ens punxem la primera hem de deixar esperar 15 dies perquè faci efecte la vacuna, i la segona ens diuen una setmana,
sí.
Ens diuen aproximadament. Però clar, a partir d'aquella setmana que portem les 2 dosis, allà fem el pic d'anticossos.
Sí.
Vaig bé?
Correcte.
Si m'equivoco i dic una barbaritat, em corregeix sense problemes, doctor. Llavors, en aquest pic, a partir de llavors, va baixant la immunitat.
Sí.
Però pot arribar en algun moment que aquesta immunitat sigui preocupant i que el virus pugui entrar sense cap tipus de problema malgrat tenir la doble dosi de vacuna?
Això és el que s'està estudiant. I de moment sembla que no, perquè a part d'aquesta proteïna, que són els anticossos, i que el que fan és neutralitzar o inhibir el virus, hi ha altres tipus d'immunitats. Per exemple, les cèl·lules B, que el que són la fàbrica dels anticossos, no? Aleshores, la fàbrica ja té la recepta i la propera vegada que t'exposis al virus podràs produir-ne de nou. És a dir, per molt que tinguessis els anticossos molt baixos, quan et reexposis de nou al virus, les teves cèl·lules B memòria tornaran a produir anticossos que inhibiran la replicació. I després ja també les cèl·lules T. És a dir, que sembla que en una persona normal les fàbriques de la immunitat haurien d'estar preparades i tenir aquesta memòria com per protegir-te i que només passessis un refredat. Ara, hi ha algunes persones...
Hi ha casos, no?, per això, de gent que, havent passat les 2 punxades, ha passat el virus, molta gent, però l'ha passat bé, no?, és lleuger, no?, aquesta és la notícia, no?, la bona notícia, no?
Sí, sí, perquè, o sigui, tens, diguem-ne, ja s'ha demostrat que un factor de risc per tenir infeccions postvacunals és que els nivells d'anticossos siguin baixos. Un altre factor de risc és l'obesitat. Les persones grosses tenen més factors de risc per tenir infeccions postvacunals. I l'altre és la fragilitat. I també un factor de risc molt curiós és viure en zones, en barris pobres. per alguna raó, aquests són els quatre factors de risc que s'associen amb tenir una infecció postvacunal. En qualsevol cas, una persona normal es reexposa al virus i les seves fàbriques comencen a produir anticossos, però triga 3 o 4 dies en produir-ne. Vol dir que aquests 3 o 4 dies tens símptomes lleus. A partir del quart dia comença a protegir-te, i això significa que no arribes a tenir una Covid greu o severa, i això són les bones notícies. I ara les males notícies. Hi ha algunes persones que les fàbriques no els hi funcionen. És a dir, que no tenen aquestes cèl·lules memòria o que no tenen la capacitat de produir anticossos. I aquí són les persones que són les més vulnerables i a les quals es proposa donar-los una tercera dosi. Uh-huh. Aleshores,
Em preguntava, em deia, tres punts. Un, es perd la protecció? Ja m'ho he explicat. Es pot perdre la protecció, tot i que aquesta protecció es perdria lleugerament i els primers 3 o 4 dies, i que, per tant, això aniria bé. La segona pregunta que ens fèiem, quina era?
Serveix d'alguna cosa donar una 3 dosis per comptes de 2?
I la resposta és sí, sobretot en aquest grup de gent, no?
Exactament, la resposta és sí, i es multiplica per 10 vegades el nombre d'anticossos en el moment en què has donat la tercera dosis, i a més, quan dones una tercera dosis, per exemple, molt concretament pacients amb càncer, que es veia que només tenien un 20% de... Només el 20% de pacients amb càncer desenvolupaven immunitat, quan els dones la tercera arriben fins al 50 o al 60%. Ai. Per tant, la tercera dosi sembla que és molt, molt beneficiosa per aquest tipus de persona. I s'ha fet un llistat d'aquelles persones que més es poden beneficiar. Són, això, sobretot els trasplantats, persones que estan en quimioteràpia, i després tota una sèrie de persones que prenen una sèrie de medicaments que el que fan és atacar el limfòcit perquè el seu limfòcit està produint-los una malaltia autoimmunitària. I, per exemple, hi ha uns medicaments com el metotrexate, el rituximab o els antijac, que si alguna de les persones que ens escolta diu, jo prenc un d'aquests tres medicaments, doncs molt probablement serà bo que es prenguin o que es posin la tercera dosi.
Sí. I la tercera pregunta que es feia, doctor Mitjà, respecte al tema de la tercera dosi de la vacuna, era...
Qui la necessitarà? Yeah. És a dir, qui la necessitarà? La necessitarà sobretot aquelles persones grans, persones que visquin en residències. I aquí és on entrem en el problema. Sí. Podem posar-los la tercera dosi? Podem posar-los-la ja? Aleshores, aquí el que estan intentant fer els organismes regulatoris és fer una mica de trampa, perquè diuen, no els donarem un record, sinó que la seva pauta normal de vacunació, la pauta normal de vacunació de les persones fràgils seran 3 dosis. La pauta normal de vacunació, és a dir, la primovacunació de les persones sanes seran 2 dosis. I amb aquest shortcut, doncs es pot administrar. I aleshores aquí arribem al problema logístic. El sistema de salut català té les mans per administrar la tercera dosi a totes les residències de Catalunya.
Vostè dirà, què creu?
I aleshores aquí hi ha un problema, perquè també s'ha de fer la vacunació de la grip. I si de moment no s'ha aprovat l'administració combinada o l'administració concomitant, és a dir, de fer la punxada de la grip i del Covid a la vegada.
Una pregunta molt important, perquè hi haurà molta gent que evidentment no en té un borrall de medicina, però que en canvi té gent gran a casa, o senzillament és ella gent gran. Es pot donar a la vegada 2 vacunes? És a dir, es podrien punxar a la vegada 2 vacunes? És a dir, primer poso la de la vacuna de la grip i després poso la vacuna del Covid sense cap tipus de problema?
Per regla general, sí. D'acord. Amb algunes excepcions. Hi ha algunes vacunes que no es poden donar juntes. D'acord. Però per regla general, sí. En aquest cas, el que passa és que el Departament de Salut diu no podem, no tenim suficient personal com per anar 2 vegades a totes les residències, i aquí és on l'hem liada, perquè jo crec que sí que és molt important que tots els avis de Catalunya es vacunin de la grip i es vacunin de la Covid.
Estem parlant de gent, quan parla d'avis, gent més gran de 65-70 anys...
Sí, sobretot aquells que viuen en residències, perquè les residències són llocs d'alta transmissió, és a dir, qualsevol persona que visqui en una residència, i aquells que viuen al seu domicili i tenen probablement més de 65-70 anys.
Per tant, estem parlant de la tercera dosi. A partir de quin moment s'hauria de punxar? A partir de quan hauria de passar entre la segona i la tercera dosi?
Això encara no s'ha vist, però per regla general els experts en vacunes donen aquests records. És a dir, si ens basem en pautes d'altres vacunacions, són 6-12 mesos. Per tant, estaríem parlant d'administrar-la ara, a l'octubre-novembre. I sobretot, el més important és que... és a dir, per regla general el que es dona és abans que arribi el següent brot. És a dir, si pensem que les residències, la sisena onada els pot afectar, els hem de donar aquesta vacunació, aquest potenciador, just abans de la sisena onada. I això seria ara, a l'octubre, per salvar-los de les morts de la sisena.
Bona. Parlava de la grip. Amb això que portem vostè i jo posats aquí a la cara, que és la mascareta, que ara li preguntaré quant temps haurem de portar mascareta, si és que això del febrer ja comencem a laxar una mica, no? Però portar la mascareta ha fet que l'any passat els casos de grip pràcticament no existissin. Què tal conviuran la grip i la Covid aquest hivern, si és que ha de venir la grip una altra vegada o no?
Sí, a veure, conviuran malament, perquè totes dues afecten el mateix grup poblacional, que són la gent gran, i a més les dues produeixen una miqueta de mortalitat. En principi tot apunta, o tot apuntaria, que si seguim igual hi haurà grip o més grip, i hi haurà també més virus respiratori sincitial, que és el que afecta els nens. I les raons és que, per una banda, estem abandonant l'ús de la mascareta, i hi ha molta gent que ja no l'està portant. Per altra, és que fa 2 anys que no ens exposem a la grip, i per tant, la poca memòria que poguéssim tenir immunitària contra la grip, ara fa 2 anys que no ens en recordem, i per tant, normalment tornarà amb més força, no? I tercera, perquè la vacuna no sabem dissenyar-la molt bé, perquè com que l'any passat no hi ha hagut grip, aquest any no sabem quines variants posar a la vacuna perquè sigui més protectora. És a dir, que per aquestes 3 raons sembla que la grip aquest any podria ser més dolenta i que seria important la vacunació.
La mascareta, parla de la mascareta. Diu que veu gent que ja no porta mascareta, però en canvi, per exemple, a fora, als carrers, que teòricament no n'haurien de portar, hi ha molta gent que encara porta la mascareta. Però és que és una contradicció en si, doctor Mitjà, i la contradicció és que quan entrem en un lloc ens la traiem i quan sortim al carrer ens la posem, amb la qual cosa és un sense sentit, no?, moltes vegades.
Jo crec que en aquest punt, en el que encara estem transicionant, encara hi ha pandèmia, és important continuar utilitzant mesures protectores personals, incloent la mascareta, sobretot a l'interior, però també als carrers on hi ha molta gent o molta densitat de població i no pots respectar la distància de 1,5 metres, metros en espectacles. Hauria de ser l'última mesura que es retiri perquè és barata, perquè és eficaç, perquè ha funcionat molt bé i redueix la transmissió. I després hi ha altres mesures que jo penso que també s'haurien de posar en marxa, igual que a l'oci nocturn, però jo seria partidari, doncs, insisteixo un cop més, de fer test d'antigen a tots els esdeveniments on es trobi molta gent, com a concerts o teatres, el mesurador de CO2, de les partícules de CO2, per exemple, a les classes de spinning. He tingut oportunitat de fer una auditoria a uns gimnasos i el lloc més perillós que he trobat fins ara són les classes de spinning, on s'hi ajunta molta gent fent una activitat molt intensa i amb uns espais tancats que estan més o menys ventilats. Aleshores, en el moment en què les partícules exhalades per una persona es concentren molt, el risc de transmissió és molt alt. Per tant, estic convençut que les classes de spinning han estat un lloc de...
Va agrandant mascareta, doctor?
Sí. O sigui, és un altre mecanisme d'infecció, que són els aerosols. Tot l'aire que anem exhalant i es queda sostingut a l'ambient. Per normativa, en un país desenvolupat com el nostre, quasi tots els edificis i infraestructures estan dissenyats com perquè la ventilació vagi renovant l'aire, però hi ha algunes situacions, com aquestes classes d'espinning que deia, com les discoteques, en els quals o classes de coral, que estaria molt bé que et compris un medidor de CO2 que costa 20 euros per l'Amazon i estiguis segur...
Sí, mesuradors, ha fet molt èmfasi. Si hagués allò de la comunicació no verbal que deia el professor Sebastià Serrano, quan ha parlat del mesurador de CO2 fa uns moments, ha obert els ulls a l'Oriol Mitjà com si fos una de les eines que no utilitzem gaire.
És que, anem a veure... No sabem exactament quines són les millors eines. Sí que sabem que quan més eines utilitzem, menys risc de transmissió hi ha. I és el multilayer, les multicapes. Aleshores, hi ha algunes eines que són molt barates i molt fàcils d'utilitzar. Una d'elles és la mascareta, l'altra el mesurador de CO2. Per mi l'altra és el test d'antigen. I, per tant, utilitzar aquestes mesures mentre encara estem en pandèmia, doncs és molt important. I l'altra mesura, per suposat, és vacunar a tothom, perquè el repte real que tenim és arribar al 100% de la vacunació. No?
Si em permet, veig el moment de la publicitat, doctor, però m'agradaria parlar-li de la vacunació que ara comentava. de les escoles que ara comentava i d'un element que parlava vostè més enllà dels, del mesurador de CO2, de la mascareta, de la distància, que és el tema del passaport Covid. Ho dic perquè, per exemple, a França, o a, per exemple, molta gent que ha estat a França aquest estiu, ha dit, el primer que he vist és que per entrar a segons quins llocs, o fins i tot per anar a les terrasses, et demanaven el Covid pel que havien fet el tema de la vacunació. Si em permeten, parlem d'aquí uns moments, aquí al Món RQ, amb el doctor Oriol Mitjà.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
Una estona entraran en aquest estudi també la Susana Cuadrado, l'Alejandro López Fonta i en Pere Mas, per si volen fer-li alguna pregunta al doctor Oriol Mitjà, però estàvem parlant de diversos punts que encara m'agradaria parlar amb ell, que és, per exemple, també hi ha alguns països... És a dir, el ritme de vacunació a Catalunya, hem de dir que, doctor, és magnífic. És molt bo, dels millors que hi ha.
Sí, sí.
Fallen altres coses, però la vacunació va molt bé. Però, clar... ens comparem amb altres països del món, Dinamarca, Noruega, i veus que allà les restriccions són cada vegada menys i que fan una vida pràcticament normal ja. Per què aquí no?
Perquè és difícil comparar el control pandèmic que ha fet els països escandinaus amb el nostre. Ells han fet una gestió exemplar i, de fet, des del principi han fet molts testos PCR, els seus sistemes de detecció i aïllament de casos eren molt efectius, imposaven multes i presó a qui se saltava l'aïllament, feien un control d'entrada als viatgers molt restrictiu i la població està molt més conscienciada, és més respectuosa. Per tant, aquí tenim tres pilars per controlar la Covid. El primer és la vacunació, el segon són les restriccions, però hi ha un tercer pilar que és el testeig i l'aïllament. Per tant, si a Dinamarca estan molt bé amb de vacunació i de testeig i aïllament, doncs poden afluixar restriccions. Però nosaltres, com que estem molt bé de vacunació i bastant malament de testeig i aïllaments, doncs aleshores hem de continuar fent restriccions fins que arribem a aquella pau que comentàvem.
Ara, per exemple, es parlaven que les escoles, ens han dit ja des del Departament d'Educació, quan comencin les escoles, tota aquella aula on hi hagi un cas que ha donat positiu, els nens que estiguin vacunats amb les dues dosis, al cap de 15 dies de ser vacunat amb la segona dosi, no farà falta que facin la, que facin l'aïllament. Està d'acord amb això?
Això està molt bé, sí. És a dir, una persona vacunada és quatre vegades menys probable que sigui infecciosa. Per què? Encara que pugui agafar la infecció, la seva infecció durarà menys dies i, a més, tindrà unes càrregues virals més baixetes. Aleshores, es pot permetre que una persona vacunada no faci la quarantena sempre i quan es faci una PCR el cinquè dia. I aquesta és la norma general que, a més, s'ha anunciat que avui es torna al protocol del testeig el cinquè dia dels contactes. Ara, tornem a estar amb el mateix problema que comentàvem a les residències. Aquest any la prioritat de salut és recuperar l'activitat normal de malalties no infeccioses, com són la hipertensió, el colesterol i la diabetis, i per tant no poden destinar aquelles 400 persones que l'any passat es dedicaven a anar a les escoles a fer els tests PCR. I tenim el problema de qui i com faran els testos els nens que hagin estat en contacte. I aquesta és l'altra gran, és a dir, si haguessin de dir, hosti, per on fluixa, per on...
Tenim un problema.
Per on tenim problemes, doncs és amb el personal sanitari. I sí que hem de tornar a una normalitat, però el que no pot ser és que ens haguem oblidat de que el sistema de salut pública és tan essencial i que ha de continuar reforçat. És a dir, molt bé, tornem a tractar les malalties no transmissibles, però el reforç que s'ha posat amb la Covid no s'hauria de treure.
Ara mateix, quan parlem de la vacunació, doctor, hi ha un segment de la població que des del departament diu que és el que preocupa més, que és la gent que té d'entre 20 a 35 anys. Estem parlant de que un 40% d'aquesta gent, gairebé, un 40% d'aquesta gent, encara no s'ha punxat ni una sola dosi. Què els diria a tota aquesta gent que... Escolti, no parlo dels negocionistes, sinó que parlo d'un tipus de gent que va de 20 a 45 anys que diu, escolti, jo això no ho tinc clar. Això no ho tinc clar. No parlo dels negacionistes que no es posaran mai la vacuna ni se la voldran posar si no és obligatòriament. Però aquesta gent que té dubtes, perquè està molt bé dubtar de les coses, però aquesta gent que té dubtes de punxar-se, què els diria, doctor?
Aquesta pregunta és molt difícil de respondre i entra dins de l'àmbit de la sociologia i hi haurà gent molt més capacitada que jo. Però una de les teories és que hi ha persones que rebutgen l'obligatorietat de les mesures i que, per tant, el que has de fer és plantejar-los el problema i dir-los quina alternativa prefereixes o quina alternativa tens. És un tema de promoció de la salut, dir-los a aquests joves, molt bé, si no voleu això, què és el que proposeu perquè no tingueu problemes amb la Covid? Veig que hi ha una campanya d'Instagramers i veig que hi ha altres eines d'incentivació, com seria el certificat Covid, no?
Anem per al certificat Covid, doctor. Per què és tan important el certificat Covid?
Bé, no és tan important, però és una mesura més. Com li deia, hem fet un estudi gegantí en el qual mesuràvem la telefonia mòbil i vèiem que quantes més restriccions es fan, més es redueixen els moviments, i quan redueixen els moviments de les persones es redueix la transmissió de la Covid. És difícil dir quina... És a dir, és molt difícil aïllar cada mesura per separat i quantificar aquesta mesura és més o és efectiva en un tant per cent concret, però el que sí que se sap és que quantes més mesures, menys risc. I el certificat Covid en concret és una mesura molt controvertida, que a més ha dividit a legisladors, a bioeticistes i empresaris, i és molt forta, però és molt bona des del punt de vista tècnic perquè incentiva la vacunació i evita que una persona no vacunada pugui contagiar un altre. I ara li poso un exemple. És a dir, imagini's un negacionista, o una persona que no es vol vacunar, i una persona amb càncer que s'ha vacunat però no ha desenvolupat immunitat. I totes dues volen entrar a prendre un cafè. El risc de que entrin totes dues és molt gran. A qui deixa fora? Al negacionista o a la persona amb càncer? I aleshores, en salut pública, vostè no pot fer una cosa que posi en risc la salut o la vida de l'altra persona. Per tant, es diu que el principi de no maleficiència, de que un ciutadà no faci mal en un altre, està per damunt del principi d'autonomia, que és que aquell ciutadà decideixi que no es vol vacunar. És a dir, la no maleficiència per damunt del principi d'autonomia o de la capacitat de decisió personal.
És que no crec que no s'ha de dir res més, és obvi això. És a dir, és que està... No, home, perdoni, però és que és així. És a dir, qui entra en un lloc? El que pot fer mal a un altre o el que sap segurament que no farà mal a ningú? Doncs és evident. Està a favor, per exemple, és que la paraula restricció a mi no m'ha agradat mai, és evident que estem parlant de restriccions, eh? Per exemple, que amb una aplicació, o no, el codi QR, per exemple, com passa a França, pugui entrar determinada gent en un restaurant i, en canvi, altres no, els que estan vacunats i els que estan vacunats no. Això estaríem a favor de que pugui passar?
És exactament això, és a dir, el certificat Covid és que o una persona vacunada o amb antigen negatiu se sap que és 4 vegades menys infecciosa. Aleshores, aquesta persona pot entrar i s'ha utilitzat el coronapass. Els països escandinaus que li deia, Noruega i Dinamarca, ho han utilitzat a Israel, a Nova York. I s'utilitza el restaurant, s'utilitza els esdeveniments esportius com el Camp del Barça o s'utilitza a teatres i concerts.
Això estem veient, per exemple, i ara parlava de Dinamarca i Noruega. Els que ens agrada el futbol veiem unes coses raríssimes a nivell europeu, raríssimes. Hem vist dissabte passat, per exemple, l'altre dia ho comentava, veient un partit a la 1 del migdia a Manchester, l'estadi a rebentar el públic sense mascareta, Manchester. Al cap d'una estona, jugaven un partit, el Girona jugava a Ponferrada. A Ponferrada hi havia més clapes, però la gent estava molt amuntonegada amb mascareta. L'endemà, el PSG jugava el debut de Messi al Camp del Rennes i la gent estava molt amuntegada amb mascareta. I després veies, abans veies que al Camp del Barça hi havia 22.000 persones, que era unes clapes tremendes amb falta de públic perquè no hi havia gent, amb molta distància i amb mascareta. I clar, això ha passat. Manchester, que no sé quants quilòmetres hi ha d'aquí, però tampoc estem molt lluny. Ha passat a Rennes, que està encara molt més a prop aquí al costat, al País Veí. Ha passat a Ponferrada i ha passat a Catalunya. Esclar, i veus 4 tipus diferents de funcionar. És a dir, públic a petar sense mascareta, públic a petar sense mascareta, públic amb clapes però molt amuntonegades i públic amb clapes complint les mesures de seguretat. Escolti, què és el més recomanable per fer en un camp de futbol amb tanta gent a hores d'ara?
Anem a veure, o sigui, és veritat, geogràficament moltes diferències. El primer que hem d'entendre és ens dirigim cap a una normalitat, perquè diem que arribarem a un estadi en el qual la transmissió del virus deixarà de ser mortal, malgrat que el virus es transmeta. Segona, encara no hem arribat a aquest punt, per tant, hem de continuar utilitzant mesures de precaució. Tercera, cada país és diferent perquè els països escandinaus i altres països en fan molt millor els aïllaments de contactes i els aïllaments de casos. I aleshores arribem a l'activitat en concret, no? En un concert multitudinari com el Cruïlla, doncs hi ha molta gent que salta, balla, canta. I això expel·leix o exhala moltes més partícules. En un partit de futbol, la gent, en teoria, està asseguda i, a més, idealment, hauria d'estar dividida en diferents seccions. Per tant, quantificar quin risc i quines són les millors mesures és molt difícil. El seny i el sentit comú el que diuen és intenti mantenir els aforaments baixos, no hi ha pressa per tornar aforaments alts, deixi espais entre les persones o entre les bombolles, posi la mascareta, perquè a més sabem que en els concerts com el Cruïlla la mascareta va tenir un efecte protector gegantí, és a dir, la persona que el Cruïlla portava la mascareta no es va infectar. I per tant, tornem a una certa normalitat, però una normalitat sent conscients que el virus continua transmetent-se i que hi ha gent que encara està a risc de morir-se. És a dir, que si qualsevol de vostès tenen un familiar amb càncer, una persona de 90 anys a casa, doncs sàpiguen que el Covid encara els pot acabar amb la seva vida.
Escolti'm, ara que parla fa una estona l'alcaldessa de Colau, ara parla de les restriccions i de tot plegat. És clar, la gent jove ja porta uns anys doncs patint aquestes inclemències de les restriccions, i ara estan parlant de que si hi ha els botellots al carrer, que els botellots, clar, és a l'aire lliure, però també hem vist imatges que no sé, doctor, si s'ha posat les mans al cap darrerament d'algunes festes majors que hem vist, per exemple, a Barcelona, però no només a Barcelona, sinó a altres llocs. Ara l'alcaldessa de Colau, fa uns moments a TV3, ara que estem a pocs dies de les festes, de la festa de la Mercè, deia això.
Confio en la responsabilitat de la gent, crec que majoritàriament, és veritat que després veiem escenes concretes de gent que no es comporta com s'hauria de comportar, i no vull parlar de joves perquè crec que hi ha gent de totes les edats i hi ha molta gent jove, molt responsable, que està fent enormes esforços, per tant no vull parlar d'edats. Crec que en general la gent durant aquest any i mig ha demostrat una disciplina, una responsabilitat que és a la que apel·lo, no? També, i a la que crec que hem d'apel·lar tots plegats. Ara bé, sí que és veritat que obrir l'oci nocturn abans de les festes de la Mercè pot ajudar a descongestionar i evitar que hi hagi aquesta concentració en un lloc concret.
Escolti'm, penso que és un discurs molt paternalista, aquest. És a dir, no hem demostrat, si una cosa hem demostrat és que no hem tingut disciplina ni responsabilitat, perquè si no, no hauríem tingut 5 onades de la Covid i de camí cap a una sisena. I és que, com li deia, la onada de la Covid està directament relacionada amb la manca de responsabilitat del ciutadà. I, per tant, aquesta afirmació de la senyora Colau, des d'un punt de vista científic, doncs es demostra falsa, no? Uh-huh. Ara, si en parlem de l'oci nocturn, ja l'he comentat abans, que amb la norma a la mà, doncs sí que es podria obrir ja a partir d'aquesta setmana, i que, a més, jo el que seria molt partidari és de que es posessin una normativa perquè es pugui fer l'oci nocturn amb seguretat. És a dir, que el
testos,
que no...
Testos...
Mesuradors de CO2, mascareta. Ja està. Testos, mesuradors de CO2, mascareta, passaport Covid.
Hmm. Acabo de seguida, però vull parlar de futur perquè vostè és un científic. Per tant, li vull preguntar, escolti'm, les vacunes que aniran venint ara, a partir d'ara, seran diferents? Vindran vacunes noves? Aniran venint vacunes noves, doctor?
Vindran vacunes noves. Les que hem tingut fins ara han estat molt efectives. Hi ha les claus per la propera temporada són les següents. Primera, necessitem una vacuna que sigui barata i que, a més, es pugui emmagatzemar i transportar de forma molt més fàcil per arribar als llocs tropicals i a les zones pobres. Això és la proteïna recombinant. I fins i tot el nostre estat ara ha comprat un lot de vacunes de proteïna recombinant per a aquelles persones que tinguessin una contraindicació a la vacuna anterior. Uh-huh. Segona, hem de continuar avaluant si les vacunes actuals són insuficients perquè apareixen noves variants. En el moment en què aparegués una nova variant, que això és l'altra, ens podria donar una sorpresa i hauríem de revacunar amb una altra vacuna. Tercera, s'està estudiant la vacuna heteròloga, allò que dèiem de barrejar dues vacunes diferents, i que si hem de donar una tercera dosis, què donem? La mateixa vacuna o una vacuna diferent? I ara tot comença a apuntar que la vacunació heteròloga té molt bons resultats. És a dir, una persona que s'ha posat dues vegades AstraZeneca té un resultat pitjor que una persona que s'ha posat AstraZeneca i Pfizer.
Ah.
I, a més, això és perquè cada vacuna et mostra un trosset diferent del virus. Aleshores, si tu li ensenyes dos trossets diferents, quan arribi una nova variant, és més probable que la teva immunitat el sàpiga reconèixer, perquè coneix dos parts diferents. No?
Per tant, jo que m'he vacunat amb Pfizer, potser la tercera seria millor que em vacunés amb AstraZeneca o amb una altra.
Segurament les coses aniran per aquí.
D'acord.
I l'última novetat és la vacunació esterilitzant. És a dir, hi ha dos compartiments de la immunitat. Un compartiment són les barreres, les nostres fronteres, a l'aeroport, que no deixa entrar el virus dintre. I l'altre component és el sistèmic, és a dir, un cop el virus ha entrat, com ens protegeix de que no tinguem malaltia greu als pulmons o altres òrgans, no? Aleshores, les vacunes que tenim fins ara, quasi totes, són sistèmiques. Són aquelles que et protegeixen de desenvolupar malaltia greu. Però ara el que s'està mirant és si una vacuna d'administració intranasal, és a dir, que et posis un polsim dins del nas, et pot fer desenvolupar protecció, perquè quan el virus intenta entrar, l'aturis i ja no el deixis ni tan sols entrar.
Això seria, diríem, com que quan tenim símptomes de la grip, de prendre'ns una pastilla o un brevatge per frenar. Seria abans, com a protecció, diríem, no?
Sí, sí, però en aquest cas també és preventiva, és a dir, és una
preventiva,
vacuna.
Això.
És una vacuna, l'administració hauria de ser abans, en persones sanes, però aquestes persones serien capaces de llançar, diguem-ne, els anticossos habitualment estan per dins de la sang. Sí. Aleshores, no els llancem el que seria a la cavitat nasal. Però aquesta vacuna intranasal està dissenyada perquè llancem anticossos dins del nas i aleshores quan arriba el virus ja no és capaç ni tan sols entrar. L'altra cosa que vostè em deia són les teràpies. És a dir, una persona que ha estat en contacte o que ja ha adquirit la Covid, quin tractament li donem perquè no es compliqui?
Correcte.
I aquí hi ha una gran novetat, que això sí que li vaig insistir jo al doctor Gimón, que ho hem de comprar-ho ja i que ho hem de tenir disponible a les nostres farmàcies hospitalàries, són els anticossos monoclonals. És l'única medicina que ha demostrat que si vostè la dona a una persona a contacte de la Covid, el protegirà de desenvolupar Covid o de desenvolupar una complicació.
Això existeix ja?
Això existeix. És el que es va posar el Trump. Aquesta medicina se la va posar el Trump fa molt de temps, sí, quan va agafar la Covid i es va acabar salvant. I jo
per
penso,
tant, aquesta, què és la pastilla, això?
És una injecció subcutània.
Una
és a dir,
injecció. Llavors, jo em punxo, qui s'hauria de punxar?
Per exemple,
això?
Hi ha un brot a una residència.
D'acord.
Apareix un positiu. Doncs els altres residents tenen un risc altíssim, ja ho hem vist, de morir-se. Doncs se'ls hi posa.
Encara que hagin passat el virus?
Com li deia, les persones molt grans i les persones que tenen immunosupressió, encara que hagin passat el virus o encara que hagin estat vacunades, poden acabar perdent aquesta immunitat.
D'acord.
Aleshores, de cara a aquesta temporada, de cara al futur, hem d'estar preocupats per aquestes dues coses, per la gent gran i per la gent immunodeprimida. Com els protegirem? La forma de protegir-los és tenir una medicina que els hi puguem administrar perquè no tinguin complicacions.
Va, llavors seria punxar una persona en una residència. Hi ha una persona que dona positiu. Llavors, tota la gent gran d'aquesta residència es punxaria, això que m'està comentant, que es diu com, perdoni?
Anticòs monoclonal. Anticòs monoclonal. És
I
un
això?
Antiviral.
I això el que fa és frenar la possibilitat de desenvolupar el virus per part d'una persona que podia rebre d'una altra persona que donava positiu.
Sí, sí, sí. O fins i tot una persona que ja ha donat positiva, que vostè dona una PCR positiva avui, li posen aquesta injecció subcutània i s'assegura de que no tindrà una complicació, una pneumònia.
Això li ha dit amb el doctor Gimón, vostè?
Sí.
I què li ha contestat el doctor Gimón?
Que es faran el que puguin per comprar-ho.
És difícil de trobar?
No, a veure, la Unió Europea en teoria ja ha fet l'aprovació a través de les agències regulatòries i diuen que han comprat 200.000 dosis, però el que passa és que els endarreriments de la burocràcia doncs costen
vides. Però està parlant d'una gran notícia, doctor Mitjà, que això és una gran notícia.
Per mi sí, jo crec que és de les notícies més bones que hem sentit amb la Covid juntament amb les vacunes.
Perdoni, que som catalans, però en aquest cas per bé. Això és molt car o no?
2.500 euros.
Cada...
Per cada, és a dir, 2.500 euros per tenir una alta probabilitat de salvar la vida d'aquella persona.
Per persona, per persona estem parlant,
Per persona, sí.
Per això, que si es fabriquen molts, això aniria baixant preu, perquè ens entenguem. És a dir, si això anés a nivell global, això aniria a baixar el preu, evidentment.
Serà difícil. Nosaltres estem fent recerca en productes que siguin similars, però que tinguin un cost molt barat, no? En qualsevol cas...
Estem parlant de quanta gent s'hauria de vacunar, és a dir, quanta gent està en residències, això és el primer
sí,
que hauríem de veure.
Sí.
Quanta gent està en residències...
9.000 persones a Catalunya.
Quantes?
A Catalunya 9.000 persones.
9.000 més. Quanta gent que tingui riscos immunològics estaríem parlant de...
Molts. A residències pràcticament una proporció molt elevada, el 60, el 70%, però no són tots els residents els que s'han de posar aquesta medicina, sinó...
Tota la gent que pogués donar positiu en un cas que donés positiu en residència.
Sí, té aquestes dues aplicacions. O bé ho dones al contacte exposat, o bé ja ho dones a la persona que dona PCR positiva. Per tant, el nombre de dosis totals que es poden necessitar és baix, considerant que està salvant vides humanes.
Efectivament. Permeteu un moment, que ara entren l'Alejandro, la Susana i en Pere i faré alguna pregunta i així anem acabant. Un instant, sisplau.